Ràdio Sant Cugat, notícies.
Salutacions, un tractament itinerant, així és com el santcugatenc Àlex Florensa, Premi Sant Cugat de l'any 2023, descriu la Transeina, una iniciativa que enguany celebra la seva 7a edició amb la participació d'una desena d'usuaris del Centre d'Addiccions Santcugatenc Eines. Així, aquest dimecres, el grup iniciarà la travessa a Viella i durant un mes recorrerà a peu gairebé una trentena de municipis fins a arribar al Canà. Des d'allà, els protagonistes tornaran a Sant Cugat en cotxe. Una iniciativa que va néixer l'any 2018 ja ha vist caminar una 70a de persones en procés de rehabilitació per tot Catalunya. De fet, un altre dels objectius del projecte és sensibilitzar la població sobre l'addicció, la qual cosa s'aconsegueix en xerrades de Àlex Florensa i voluntariat per part dels participants. Més notícies. Una persona fa una compra per internet i han de conèixer quines són les claus per protegir-se de les ciberestafes. Els Mossos alerten d'aquestes estafes que són freqüents i donen consells per evitar-les. Els delinqüents que hi ha al darrere d'aquestes estafes telefòniques i cibernètiques no fan vacances i no sempre és fàcil detectar quan es estan intentant enganyar, un tipus de delictes que ha incrementat considerablement durant aquest últim any. La gent dels Mossos d'Esquadra, Anna Massa, ha donat consells que ja podeu consultar, com sempre, a Cugat Mèdia. També parlem de posar nom a allò que no en té. L'Hospital Universitari General de Catalunya estrena unitat psicosomàtica. Aquest centre, resident a Sant Cugat, ha engegat una unitat per a pacients amb dolors sense causa mèdica aparent, però amb arrels emocionals. D'això s'ha parlat amb la directora de Continuïtat i Metgessa de Família de Quirón Vallès, Sílvia Falcón, la qual ha rebut l'encàrrec de coordinar aquest servei, una innovadora unitat dedicada a aquesta sintomatologia psicotomàtica. I en clau esportiva, us hem de parlar de dues jugadores santcugatenques de vòlei que estan disputant el Mundial. En aquest cas, són les jugadores Ariadna Priante i Zoe Mavromatis. Totes dues van començar amb la seva formació al DSB Club Voleibol Sant Cugat. Dues jornades del Mundial, dues derrotes per a la selecció espanyola. I fins aquí la informació.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Visita un artista visual que des que es va llicenciar en Belles Arts ha exposat el seu treball internacionalment a ciutats com Roma, Nova York, Amsterdam o París. La santcugatenca Tatiana Blanquer plasmant les seves obres una estreta connexió amb la natura que avui descobrirem. Tatiana, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Com estàs?
Pues molt bé, la veritat.
Sí?
Sí, sí.
Això de portar aquests colors així tan llampants que criden tant l'atenció... Avui vens de colors groguencs, combinat amb una mica de negre.
Doncs jo sóc una apassionada del color, sobretot amb la roba. Amb la pintura també m'agrada, però potser sóc més sòbria. Però sí, sempre m'ha agradat el color, dona molta força, dona alegria, dona... No sé, em dona bon rotllo.
Sobretot a l'hivern, no?
Quan és sí, tan, tot sobretot tan a l'hivern, sí. La veritat és que sóc bastant de vestir amb color tant a l'hivern com a l'estiu. El que passa és que a l'hivern es nota més, perquè la gent va més fosca.
És veritat. Tatiana, quan comença la teva relació amb l'art?
Uf, la meva relació comença ja de molt petita, als 14, 12, fins i tot de més menuda. Sempre m'ha encantat pintar, sempre m'ha encantat dibuixar, i la veritat és que la meva assignatura top era la plàstica. O sigui que jo crec que de tota la vida, que ho porto al meu ADN.
Tu expliques que vas créixer en una família artística relacionada amb la moda, la fotografia i el disseny.
Sí, artística, però sobretot a nivell creatiu, des de la vessant d'empresa, perquè a casa meva eren empresaris, el meu avi era sastre, ell va portar el prêt-à-porter dels Estats Units a Europa, la meva àvia per part de pare era fotògrafa, la primera dona fotògrafa en posar una botiga de fotografia a la Barceloneta. Llavors, sí, és aquesta vessant, però a nivell d'arts plàstiques no tenim a ningú. Jo crec que hem anat tocant tots els pals, sí. Sí, sí.
Però, i llavors, com és que et decideixes tu per la pintura i l'art?
Doncs no ho sé. A mi sempre m'havia tirat molt tota la part creativa, feia moltes manualitats, estava molt ficada a casa fent maquetes, i sempre m'havia agradat molt dibuixar, i el meu avi m'engrescava molt. Sempre em deia, tu dibuixa, firma i posa la data. Sempre m'ho deia. Jo suposo que, bueno, no sé, vaig decantar-me per aquí. No sé, jo me'n recordo que veia pintura de l'impressionisme i del postimpressionisme i és que em flipava, molt colorista. Tot l'expressionisme alemany, tot el postimpressionisme, m'encantava. O sigui, era una cosa que realment frisava quan ho veia. I llavors vaig començar a copiar. A copiar doncs, el Van Gogh, el Monet, el Manet, després ja més el Max Ernst, més Otto Dix, tot el més a l'expressionisme alemany. I d'aquí doncs, em vaig decantar cap a la pintura perquè la dansa també m'agradava molt.
Ah, sí?
Sí.
Però es va quedar en un raconet?
La dansa es va quedar en un raconet perquè jo va haver-hi un any que vaig dir em dedicaré a la dansa, però aleshores vaig veure que jo tenia molt bona voluntat, molt bona actitud, però a nivell de dansa clàssica era un desastre. I me'n vaig adonar que això que no podia ser, que hauria d'haver tingut una base de clàssic molt més bèstia per entrar a l'Institut del Teatre. Vaig dedicar-me un any de ple a ballar i, bueno, al final vaig dir, no, toca de peus a terra, el teu és la pintura. I em vaig decidir ja per fer Belles Arts.
Mm-hmm. Per tant, la teva vocació podríem dir que ha estat des de ben petita, de sempre. Professionalment no t'has plantejat altres opcions?
Sí, i tant. Bueno, aviam, no m'ho vaig plantejar. Em van com ajudar, em van empènyer cap a la formació professional. Jo vaig estudiar en una escola alemana i llavors el que aquí era l'FP, doncs jo ho vaig fer, però en alemany. I ho vaig fer una mica obligada, per la vessant més de la part econòmica d'empresa de casa, no? Mm. Vaig acabar fent l'administratiu alemany, després vaig fer l'FP, que s'havia de convalidar perquè no estàvem a la Comunitat Econòmica Europea. Després vaig fer el COU per poder fer l'accés a la universitat. O sigui, vaig estudiar molts anys, molts. I llavors, bueno, he de dir, a favor d'això,
sí,
que tot el que no t'ensenyen a Belles Arts, que és tota la part econòmica, potser més de màrqueting, tot això m'ho va donar amb pinzellades, eh? Tampoc no a nivell així molt profund, m'ho va donar l'administratiu alemany i l'FP. Perquè tu entres a Belles Arts i tot és molt maco, però ningú t'ensenya que t'has d'aprendre a vendre.
Clar. Com recordes la Tatiana més petita? La Tatiana que anava a escola, la Tatiana que estava a casa amb la família?
Un cul inquiet. Jo sempre tenia ganes de fer coses, no m'avorria mai i sempre buscava més del que tenia per fer. Així ho recordo, i molt riallera, i de sempre buscar la part positiva de les coses, i no sé, d'intentar ser sempre feliç, no? Això no vol dir que tingués les meves neures, i els meus moments obscurs, això segur, però jo recordo sempre haver intentat ser, i segueixo amb aquesta filosofia, una persona intentar ser, no sé si feliç és la paraula, però de quedar-me amb les coses bones i positives de...
Optimista.
Sí. Optimista, amb pals, la vida també m'ha donat els meus pals, vull dir, no són tot flors i violes, però em quedo amb el bo, no m'interessa el dolent.
I bon estudiant?
No, mitjana, normal, aprovava. No, però bona no, no.
Les teves obres tenen, dèiem abans, un denominador comú, aquesta interrelació amb la natura. Per què aquesta connexió?
Doncs mira, No ho sé, jo sempre he sigut una mica contestatària i me'n recordo que de ben menuda sempre em deien has de dibuixar paisatge, has de fer paisatge, i em vaig rebotar molt amb això. I a mi m'ha agradat sempre molt l'arquitectura. O sigui, sempre el tema de construcció a tots nivells m'ha interessat. Aleshores vaig estar molts anys fent arquitectures, però arquitectures nues. A mi no m'interessava el mobiliari ni l'objecte en si, m'interessava l'arquitectura com a tal, la construcció. Sí que és cert que puntualment vaig estar uns anys treballant amb les petites coses de la vida, tipus les copes, tipus les cadires, però aquí jo crec que hi havia altres interessos, no? Com la cadira em va venir molt per la vessant més de disseny de casa, que tenia una empresa d'objectes i d'il·luminació. I tot era molt disseny, disseny, disseny. I jo em passava el dia sentada en una cadira treballant, fent allà les pràctiques i treballant per poder pagar-me la hipoteca. Aleshores em vaig començar a plantejar la cadira i llavors em vaig obsessionar amb la cadira i quin sentit tenia la cadira i la importància de la cadira. Clar, tantes hores sentada en una cadira, llavors vaig estar molts anys dibuixant cadires i objectes així més de disseny. Després ho vaig deixar i em vaig quedar amb la part de lo que era l'arquitectura pura i dura. I d'aquí vaig començar a mirar per la finestra i em vaig adonar que el que m'interessava era el que hi havia fora i no dins. I llavors, com que el que jo veia per la finestra eren arbres, doncs vaig començar a obsessionar-me pels arbres, i no només tant això, sinó també amb un viatge que vaig fer a Argentina, a la Patagònia. I em vaig adonar de la immensitat de la natura, no? I de com la natura podia i sabia conviure i de quants problemes teníem a nivell social nosaltres. I llavors vaig dir, buf, quin pal, no? Quin pal la gent, quin pal a nivell d'aprofundir-hi, eh? I vaig dir, hòstia, que fàcil, no?, la natura, que bonica i que tranquil·la. I a mi sempre, com que sempre m'ha interessat trobar una part interior, aquesta pau, a nivell de la meva vida quotidiana, me la donava la natura. I vaig anar a petallar i em vaig quedar amb els arbres, i dels arbres, doncs allà vaig començar a fer... Bueno, vaig començar a escriure tot un diàleg, no?, una filosofia de treball. I d'allà comença una mica pues, a interessar-me molt aquesta relació natura-ésser humà. I d'això, pues, fins ara.
I què és el que veus des de la finestra de casa?
Veig arbres. Veig bosc. I veig arbres i sobretot veig pins, molts pins. I els pins blancs del Mediterrani, no?, que són aquests pins de tronc llarg i que hem reforestat tota la costa del Mediterrani, no?, que són pins que creixen relativament ràpid i són els que hem utilitzat quan s'han cremat els nostres boscos, no? I no sé, em vaig obcecar una mica amb aquest tipus d'arbre, però sobretot no tant amb el pi en si, sinó amb el que significava l'arbre, no?, com a l'inici de tot, no? I no només a l'arbre, sinó al sotabosc i les males herbes i les pedres, no? Tot allò que acabava sent contenidors de memòria del planeta. Uh-huh. Llavors tot això ho vaig voler anar traslladant al meu territori, no? D'aquí pues, la sèrie Most, que parla de la matèria orgànica del sol. La T la vaig posar jo perquè Most és una nomenclatura que existeix a nivell científic, no? Que pues, vol dir pedres. I la T la vaig posar jo de transformada. Transformada per què? Perquè jo recuperava obra, la retallava, l'ensemblava aleatòriament sobre formes que per mi eren orgàniques, que per mi simulaven les meves pedres, que eren els meus contenidors de memòria de la meva trajectòria, tal com ho són les pedres de la memòria del planeta. No? Uh-huh. Perquè les pedres, tot allò que van trepitjant i van agafant, és on realment veiem que es va crear la memòria del planeta. La pedra és la matèria orgànica més indestructible. Aguanta l'aigua, aguanta el vent, aguanta el foc, aguanta tot, la pluja, tot.
Ja ho diuen, ets més dur que una pedra.
Pues això. Llavors d'aquí també les pedres pues, em van començar a donar aquesta vidilla, no? Llavors ara estic com en un circuit de pedra, arbre, males herbes, i d'aquí he arribat a el que estic fent ara, que són la col·lecció de les interferències, no? Aquesta sobreposició de teles recuperades o no de la meva obra, i jugo una mica a buscar allò que no veiem i allò que hi és, el que és real i el que no és real, lo artificial i lo natural, i tot això ho faig a través d'interferències, no?
Em deies abans, des dels 4 anys que sóc a Sant Cugat.
Sí.
Què et dona Sant Cugat que no t'hagi donat una altra ciutat?
Bueno, suposo que em dona el que em van oferir els meus pares quan van voler i van decidir venir a viure aquí. I després que jo hi he estat molt a gust i m'he tornat més de zona verda que no pas de urbanita. No vol dir que no m'agradi, m'encanta Barcelona, m'encanta viatjar pel món i m'encanten les ciutats, però per viure m'agrada veure natura. Mm-hmm. Em dona molta pau.
Ja que hem parlat dels colors, si et diguessin, has de pintar Sant Cugat, de quin color?
Vers. Vers, tonalitat de vers infinites. Sí, vers, atronjats, ocres, teules, sí, corromolsa, color caquis, no sé, infinitat de vers. Sí. Mm.
Has estat crítica d'art?
Sí.
Durant 4 anys?
4 anys.
Abans parlar a la premsa local. Com has portat la crítica que hagin fet sobre la teva obra?
Bé, perquè jo m'ho prenc tot molt a nivell constructiu. A vegades fa mal, però bueno, a vegades diuen que la veritat fa mal, no? Doncs potser llavors el que has de fer és pensar en el que t'estan dient. No t'agrada, a ningú li agrada que li diguin les coses dolentes, no? Però crec que és positiu, la veritat.
Has fet, i em sembla que continues fent, no?, formació creativa per a empreses?
Sí, no en faig tanta perquè tampoc, la veritat, no me la demanen. Quan el Covid va baixar molt tota aquesta sèrie d'events que fan les empreses, eh? Tampoc no és un tema que jo m'ho treballi gaire. I mira que va molt bé, perquè econòmicament és molt positiu.
És una ajuda.
Sí, i tant.
Però en què consisteix i quina és la finalitat d'aquestes formacions creatives per a les empreses, perquè la gent ho entengui?
Sí, la motivació creativa en una empresa, bàsicament t'has d'adaptar a el que ells busquen, als objectius que ells et demanen, perquè tu has de ser un plus a el que ells ofereixen als seus empleats. Jo allà no vaig a fer res que ells no vulguin que faci. El que sí que és cert és que jo adapto el producte a el que ells m'especifiquen. Per exemple, que em diuen volem parlar de diversitat, de qualitat, dels valors de l'empresa. Doncs jo agafo totes aquestes paraules que per ells són importants i intento moltes vegades treballar sobre producte que ells utilitzen i el transformo en el suport per tot allò que hem de treballar. Bàsicament és això. Tampoc no t'ho explicaré tot, perquè, clar, és la meva cuineta personal, però...
Els secrets, no.
Sí, però sí que és cert que el resultat final és molt interessant i sempre ha sigut molt ben acceptat, eh? Fins i tot sense haver-los donat gaires pinzellades del que volia fer.
De les teves experiències internacionals, aquelles que comentàvem al principi, quina t'ha deixat més empremta?
En quant a experiència internacional així molt positiva... potser la internacional no ha sigut la que més m'ha donat empaque, no sé com es diu en català, pues, consistència a la meva carrera, trajectòria professional, però sí que recordo pues, Nova York, no? Nova York, i et parlo de fa molts i molts anys, però també ara he estat últimament a Miami, allà també vaig fer un event que va ser molt positiu i ara estic intentant entrar al mercat americà perquè penso que bueno, és un bon mercat. Però a nivell així potent ha sigut potser el projecte que vaig fer quan el Covid de Metamorfosi, que era un projecte que vaig fer, un projecte solidari amb els xefs més importants de Catalunya, i després un altre projecte que he fet amb la Fundació Cristina Inea Sant Sebastián. Aquest projecte també ha sigut molt interessant i a mi m'ha donat l'opció de poder deixar-me anar en quant a espai, no? Perquè les galeries doncs, sempre és un espai més acotat, les fires també, en canvi una fundació té uns espais brutals, no? I allà pots fer instal·lació i pots fer tot allò que no és estrictament més comercial, i ho poso entre cometes, que es presenta o que es pot presentar en una galeria.
Uh-huh. I de tots aquests treballs, dels projectes que has tingut, algun que t'hagi fet sentir especialment orgullosa, tant pel procés com pel resultat?
I jo et diria que, per exemple, el dels xefs, perquè és un projecte que no s'ha tancat 5 anys després. Segueixo treballant-hi, fins i tot ara tinc un... De cara a l'octubre es presenta el projecte ja a Madrid, a Matadero, que és un espai molt potent d'allà, i en relació amb empreses. Vull dir que és que a mi el món de l'empresa m'agrada. Vull dir, jo tot allò que puguis descontextualitzar de la meva professió m'interessa. tot allò que tu puguis traslladar de lo que és les arts visuals al món de l'empresa, m'interessa. Per què? Perquè és una manera de també poder arribar al públic d'una manera potser més directa, no? No tan elitista, perquè ens agradi o no, el món de l'art segueix sent elitista, no? En quant a gustos, no? Igual que la cuina de la Nouvelle Cuisine, no? També és un punt elitista, perquè no pot accedir-hi tothom, no? Pues a mi el que m'agrada és que tot això pugui arribar a la gent, ho pugui provar i ho pugui tastar i ho pugui veure tothom, no? Llavors, una manera molt bona és pues, l'empresa.
Mm. Què fa la Tatiana Blanquer quan no crea?
Ui, doncs la veritat, m'encanta la decoració, m'encanta la jardineria, m'encanta llegir, m'encanta la novel·la negra. Moltes coses, m'encanta el cine, m'encanta anar a veure exposicions, m'agrada passejar pel bosc, m'agrada l'esport molt, m'agrada molt.
Practiques?
He practicat molt, ara bueno, és que estic una mica així de baixa, però sí, sempre que puc. M'agrada molt, molt. Ara el que faig és marxar. Ara vaig participar a la mitja de Sant Cugat, que vaig fer 5 quilòmetres, vaig arribar la tercera per la cua. O sigui, corro superlent, perquè no puc fer impacte, però m'encanta fer marxar així, nòrdica.
Però vas participar no només com a corredora.
No, vaig fer la samarreta.
A la mitja.
Sí, vaig fer la samarreta.
Vas fer el disseny de la samarreta. Com va sorgir aquesta col·laboració amb el Club Muntanyenc?
Pues em van trucar des de Cultura i em van posar en contacte amb ells i clar, jo volia fer una samarreta de la bomba, però bueno, t'havies de acotar una mica el que ells et demanaven i vam fer una cosa molt senzilla, però penso que va quedar prou xula, la veritat.
Mm-hmm. Digue'ns quins plans tens per al futur.
Buf, moltes coses. Ara tinc una exposició a Madrid. D'aquí poquet faré alguna cosa també a Barcelona. He d'acabar de concretar dades i de més. Després tinc una fira a Viena. De cara a l'octubre tinc aquest projecte tan xulo que espero, ja us en parlaré d'ell, que es duia a terme a l'octubre a Madrid. I llavors ja començar a planificar de cara a l'any vinent, el 2026, que ja tinc una exposició tancada a Sigüenza, perquè la veritat és que jo venc molt al reste d'Espanya. Aquí a Catalunya no tant. Jo, a mi em coneixen molt més, per exemple, a Madrid, em coneixen, tinc el meu públic i es ven bé allà, la veritat.
Mm-hmm. Hem parlat d'optimisme.
Sí.
M'agradaria saber si tens alguna fòbia.
Alguna fòbia? Ho diu la gent que odia. I no entenc les desavenances perquè sí. Jo t'estic parlant de política, per exemple. M'encanta la política, però no m'encanta la política actual. M'encanten els debats, però no els actuals. Perquè debatir és escoltar i acceptar que pugui haver-hi una opinió diferent. I les imposicions no les suporto. No m'agrada el conflicte. Evito el conflicte, 100%.
Pues estem en un moment bastant delicat, eh?
Bueno, és saber trampejar-lo, no? I jo escolto i accepto i respecto, però que m'imposin no m'agrada. Per tant, quan algú vol imposar, me'n vaig. Mm-hmm. I ja està.
Com veus la Tatiana del futur, d'aquí 10 o 15?
Doncs jo m'imagino sempre treballant. No puc visualitzar res més que no sigui treballar i estar en projectes. I espero poder estar allà on vull, amb les galeries que m'interessen, i si puc estar en algun museu, m'encantaria. Però sobretot projectes, molts projectes. M'interessen els reptes. No m'agrada no saber què fer. Bueno, de fet, és que no em passa mai. Sempre estic ficada en projectes.
Tatiana Blanquer, ha estat un plaer mantenir aquesta conversa amb tu per descobrir aquesta relació que dèiem abans, no?, que té el teu treball amb el món de la natura i la nostra realitat.
Doncs sí, i espero que sempre tingueu interès per l'art.
Gràcies.
A vosaltres.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Continguts en xarxa.
I avui al POU volem parlar d'un estudi pioner liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, conjuntament amb el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares, que ha demostrat que les eines de telemedicina poden transformar la gestió de la insuficiència cardíaca, una de les malalties cròniques més prevalents i amb més impacte sobre el sistema sanitari. Per parlar-ne, comptem avui amb el doctor Sergi Llun, coordinador de l'estudi Hermes, metge internista i expert en e-health de la unitat multidisciplinària d'insuficiència cardíaca. Doctor, primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per poder parlar de tots aquests avenços.
Doctor, la primera pregunta és obligada. Expliqui'ns com neix aquest assaig i quin era l'objectiu principal d'aquesta recerca.
Bé, com bé has comentat en la teva introducció, la insuficiència cardíaca és una de les malalties cròniques més prevalents al nostre entorn. Fins a més o menys al voltant d'un 2% dels catalans pateixen el que es coneixem com a insuficiència cardíaca. I tot i això, que és una malaltia molt prevalent, moltes vegades no és del tot coneguda, i el seu impacte que té en el sistema sanitari, com hem comentat, és molt important, sobretot pel que comporten les seves descompensacions. És una malaltia crònica que quan empitjora de forma brusca, descompensa i això acaba portant el pacient a nivell d'urgències o que acaba ingressant en l'àmbit hospitalari. Tota l'atenció d'aquesta patologia, nosaltres ja la teníem organitzada en els últims anys, hem intentat canviar d'un model antic basat en la reactivitat als problemes a un model més proactiu mitjançant unitats multidisciplinars, unitats d'atenció a la insuficiència cardíaca, a nivell tant a nivell català com a nivell nacional, però ja també ens mancava encara millorar el que comentàvem, aquesta proactivitat i poder-nos anticipar més als problemes. És aquí on va néixer ja fa uns anys l'interès d'incorporar solucions digitals que, òbviament, com a la millora de les tecnologies, també això ens ho ha permès, però tot això no tenia molta evidència de quin paper podia tenir integrar totes aquestes solucions digitals en aquests models d'atenció a la insuficiència cardíaca. I aquesta incertesa on neix l'assaig clínic que recentment hem publicat, que és l'assaig clínic Hermes. Per tant, intenta resoldre aquest dubte i és veure si incorporar solucions digitals, en aquest cas tecnologia mòbil, per tant una tecnologia molt senzilla, que poden tenir la majoria dels pacients, pràcticament tothom té un telèfon mòbil a casa i si no el tenen, doncs tenen una persona molt a prop que el pot entendre. Per tant, és una eina molt, molt senzilla i molt assequible, però no sabíem quin paper podia tenir jo integrat dintre dels models d'atenció a la insuficiència cardíaca, i això és l'assaig Hermes. És un assaig clínic que s'ha portat a terme en 10 centres a nivell de l'estat espanyol, 9 hospitals i un centre d'atenció primària, amb pacients amb atenció merament domiciliària del nostre entorn, en el qual hem avaluat l'impacte d'aquestes solucions digitals, en aquest cas la tecnologia mHealth, que és la tecnologia mòbil, comparat amb el maneig convencional, en pacients amb insuficiència cardíaca després d'un ingrés hospitalari.
Doctor, explicàveu en aquest estudi, no, en la nota de premsa que s'ha enviat als mitjans, que aquesta combinació de telemonitoratge i la teleintervenció redueix fins a un 70% els episodis de descompensació i un 54% la mortalitat cardiovascular en pacients amb aquesta insuficiència cardíaca crònica. No sé si són uns resultats que us esperàveu, perquè realment són uns números molt grans.
Diguéssim, no són, diguéssim, són resultats que volíem, però ni en la nostra mirada més optimista podíem pensar que fossin així. Però realment el que havíem anat entenent d'altres estudis que potser no havien donat resultats tan positius, tot i no ser negatius, havien sigut resultats, diguem, neutres, no? Tot, hem intentat veure totes les febleses que això, i nosaltres pensem que hem tocat la tecla bona de que necessiten aquestes solucions digitals per realment millorar l'atenció dels pacients amb insuficiència cardíaca. El que fem és anticipar-nos als problemes. Ens anticipem als problemes amb variables que entenem, amb variables clíniques molt senzilles, com és pes, tensió arterial, pulsació i símptomes, i només amb això, i que el pacient es sent cuidat i atès permanentment, aquest impacte tan positiu. Clar, el que hem guanyat és molta proactivitat, perquè al mínim dada alterada, no cal que el pacient se'n doni compte, perquè a vegades inclús passa desapercebut un mínim d'alteració, que el sistema ja s'activa per evitar que això vagi més enllà. I amb això, clar, si amb això guanyes molt temps, anticipes molts problemes, i a l'anticipar molts problemes, òbviament, evites moltes complicacions que venen derivades. El problema, aquest canvi en la mortalitat és clarament que evitem que el pacient entri en una espiral d'hospitalització, rehospitalització, que al final és el que implica aquest empitjorament al seu pronòstic.
Doctor, expliqui'ns una mica com funcionava exactament, no, aquest seguiment amb la telemedicina, i una mica què és el que havia de fer, no, el pacient des de casa.
Perfecte. El pacient, bàsicament, era molt senzill, perquè és un dels kits de l'equació també de l'estudi, és que fos molt, el que ens agrada la paraula de user-friendly, no?
Sí.
Molt senzilla, molt amena, perquè el pacient es sentís supercòmode i ho agafés com un hàbit rutinari i habitual. Diguéssim, el pacient diàriament el que feia només despertar-se, o a la mateixa hora, al matí, era pesar-se i enviar el pes de forma automàtica per l'APP a la plataforma de l'estudi. També enviava les dades del tensiòmetre per la pressió arterial i freqüència cardíaca. I a més, contestava diàriament un qüestionari en el qual s'avaluaven qüestions de com si tinc més cansat, si m'he ofegat una mica més, si he dormit pitjor, etc etc. I això, aquestes respostes eren rebudes diàriament per l'equip assistencial. A part d'això, es feien uns contactes per videoconferència, visites per videoconferència, planificades segons com vulguem tenir les visites programades d'assistència presencial. En cas de que hi hagués algun dels valors de pes, pressió arterial o alguna de les respostes al qüestionari que estiguessin alterats, això generava una alarma en l'equip assistencial, i en aquell mateix dia l'equip assistencial contactava amb el pacient. De certa forma, s'avaluava, s'ajustava al tractament si era necessari, o es feia venir el pacient per ser avaluat en el cas que es detectés alguna cosa que requerís, òbviament, una atenció presencial. Amb això, òbviament, el que dèiem, amb això anticipem molts problemes, evitem moltes complicacions. Per què? Perquè guanyem en proactivitat, que és la clau d'aquests resultats.
Mm-hmm. Doctor, en aquest sentit també volia preguntar-li per quins avantatges ha suposat aquest sistema, no? Com ara comentava, no només pels pacients, sinó també per als professionals sanitaris que s'encarreguen d'estar pendent d'aquests pacients.
Pues molts avantatges. El primer, òbviament, pels pacients és que evitem visites presencials completament innecessàries. Donem equitat al sistema sanitari. Moltes vegades un dels problemes que tenim al sistema sanitari és que potser no arribem a pacients que no poden acudir o tenen més dificultats per anar a segons quines visites presencials, per problemes físics o això. Ens permet equiparar el sistema sanitari a tots els pacients i òbviament ens guanyem temps i ens anticipem molts problemes. Per tant, amb tot això, el pacient guanya. I a part d'això, el que veiem és que podem empoderar més bé el pacient, perquè el nivell d'autocura, que és la capacitat que té un pacient d'autocuidar-se en relació a la malaltia, també hem vist que millora. Per què? Perquè l'educació en aquest sentit de poder veure i entendre la patologia com un problema propi que he de cuidar-me perquè jo sóc responsable d'aquesta malaltia, això s'adquireix molt més amb aquestes solucions gràcies a aquest hàbit diari d'haver de fer tot això. A nivell del sistema sanitari, l'únic que requereix és organització, i ens organitzem, i com ho fèiem nosaltres, gràcies a tot l'equip d'infermeria, a totes les unitats d'insuficiència cardíaca que gestionen, gràcies al treball multidisciplinari entre facultats especialistes i equip d'infermeria, doncs, només requereix una organització per tal de gestionar tot aquest sistema d'alarmes, però realment el que després ens descarrega moltíssim són visites presencials. Realment és un virar una mica i de redimensionar la nostra activitat envers a fer molta activitat probablement més virtual en aquest sentit per descarregar i moltes vegades visites innecessàries que en aquest cas no serien necessàries perquè podem solucionar abans amb aquest entorn virtual.
Doctor, també hi havia una part de l'estudi, no?, que obre la porta al desenvolupament de nous models predictius basats en intel·ligència artificial. No? Avui en dia escoltem molt parlar de la intel·ligència artificial i al final, no?, es veu com es va aplicant en els diferents sectors de la societat. En aquest cas, com es podria això, no?, adequar aquesta intel·ligència artificial, aplicar aquesta intel·ligència artificial en aquest estudi?
Aquest estudi, òbviament, com a intel·ligència artificial no l'utilitzàvem, però òbviament obre la porta a linkar els dos mons, entre el món, en aquest cas, de la mHealth, o la tecnologia més bàsica, a nivell de, junt amb la intel·ligència artificial, perquè tenim un munt de dades que les podem aprofitar, si les sabem utilitzar bé, en un entorn gràcies a la intel·ligència artificial, perquè ens pot amalgama de qüestionaris diaris, biomesures, símptomes, això ens pot donar peu a estudiar models, no?, com bé deies, models predictius de descompensació, veure quines són aquelles biomesures o quan es comença a descompensar un pacient, què ens ha d'alertar, això, i poder crear models predictius, això pot ser molt útil en un futur. Tenim un niu, no?, de dades, això, que ens pot permetre un projectes molt interessants en aquest camp, un cop ja sabem que realment aplicar aquestes tecnologies en el món real és útil.
I, doctor, ja per acabar, quina és la previsió de poder escalar aquest model a altres hospitals o territoris?
Bé, el primer de tot, nosaltres ja quan vam veure que els resultats ja eren positius i ja teníem ja bona experiència en tot el que vam fer al recorregut de l'estudi, ja vam anar desenvolupant la eina per poder-la aplicar ja en el món real a través de la mateixa aplicació de l'hospital, i des del novembre d'aquest any passat, que fa del novembre del 2024, tots els pacients que ingressen per insuficiència cardíaca al nostre territori, l'Hospital de Bellvitge i a la zona d'atenció primària i a Viladecans, ja s'està utilitzant aquesta aplicació mòbil en el dia a dia. Òbviament, perquè això acabi passant i es sigui extès, necessitem que aquesta evidència, com la que nosaltres hem generat, altres evidències han generat similars i les properes que potser poden haver en el camp de l'insuficiència cardíaca, hi hagi canvis en el que són les guies de pràctica clínica, que són al final són la nostra bíblia del dia a dia. No? O sigui, com ens harmonitzem a l'hora de treballar, ho fem a través d'aquestes guies, i aquestes evidències poden fer canviar aquestes guies. I a partir d'aquí és que, òbviament, és que els sistemes sanitaris vegin això com una oportunitat de canvi per, primer de tot, per millorar el pronòstic dels pacients, millorar la seva qualitat de vida, millorar resultats en salut en tots aquests pacients, i, òbviament, el que hem de veure és que també hi ha un esponjar molt més del sistema sanitari, perquè reduint tots aquests events clínics, el que fem això, òbviament, és esponjar l'activitat assistencial a nivell dels urgències, centres d'atenció primària, hospital, l'espongem perquè evitem probablement visites, hospitalitzacions, visites a urgències, i això, òbviament, té un impacte a nivell dels propis pacients, del sistema sanitari, i a nivell d'un impacte a una reducció del cost sanitari molt important.
Doncs, doctor Sergi Llun, coordinador de l'estudi Hermes, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per explicar-nos en més detall els resultats d'aquest estudi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa. Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
Sabies que...
Una curiositat interessant és el cas de la síndrome de la petrificació progressiva. Aquesta condició mèdica rara es caracteritza per la gradual petrificació dels teixits del cos, convertint la persona en una mena d'estàtua de fang vivent. La condició es deu a una mutació genètica que afecta la producció de col·làgen, una proteïna essencial per l'estructura i la funció dels teixits. A mesura que la condició avança, els teixits es tornen cada vegada més rígids, cosa que pot portar a la pèrdua de la mobilitat i funcions de les extremitats i els òrgans. Només s'han documentat uns quants casos d'aquesta condició a tot el món i no hi ha cap cura coneguda. Tot i això, els científics continuen investigant per entendre millor la causa i el mecanisme d'aquesta estranya condició.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Què entenem per vi blanc jove? Quines són les principals característiques d'aquests vins? És un mite o és veritat que els vins blancs s'han de consumir de l'anyada? Obrim la segona ampolla del celler dels Premis Vinari per descobrir totes les qualitats d'un bon vi blanc jove.
Premis Vinari, amb Alba Triador.
Ramon Rosset, sommelier i director dels Premis Vinari, com estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
Avui engeguem un altre capítol i ho fem parlant del vi jove blanc.
Correcte.
Què entenem per un vi jove?
El de la darrera anyada.
Fàcil.
Sí.
I quines són les característiques principals d'aquest tipus de vins?
Doncs és un vi que expressa molt la fruita, és fresc, és jove, bueno, jove és redundant, és divertit. És un vi que realment és un reflexe de la varietat del raïm en què està fet.
I quin és el procés de vinificació que tenen els vins blancs joves?
Bueno, és el procés clàssic, de, diguem-ne, un cop s'ha fet la barema, el que es fa és premsar i deixar que el most fermenti i embotellar-lo. No tenen gaire secrets els vins blancs joves.
És mite o és veritat que els vins blancs s'han de consumir just de l'anyada?
Això és un mite. És a dir, hi ha una creença, que, i encara hi ha qui ho defensa, però avui dia la qualitat amb què es fa el vi blanc... De fet, et diré una cosa, el vi blanc jove és bastant difícil de beure perquè és molt àcid. Conserva una acidesa que moltes vegades és terriblement àspera i no és plaent. Llavors és... possiblement deixar-lo passar uns mesos, 8, 9, 10 mesos, fa que el vi s'arrodoneixi dins de l'ampolla, aquesta acidesa quedi una mica més equilibrada, per tant, sigui més plen de beure.
Doncs així s'ha d'acabar ja allò de tenir la por, de que si tenim un vi blanc de l'any anterior no ens el podem
beure. No, al revés.
El
que hem d'acabar és amb la mania d'anar als cellers a apretar-los, que encara no teniu el vi de l'any.
Mite desmentit, doncs,
exacte.
I a quina temperatura ens hem de prendre el vi blanc? Perquè això és una guerra, a restaurants, a casa...
Totalment d'acord. Mira, la temperatura que recomanem als sommeliers és de 6 graus, ¿vale? Que és una temperatura freda, però no exageradament freda, perquè al final, si la prenem per sota de 6 graus, el que tenim a la boca és un líquid fred que no podem apreciar els matisos que té. Si la prenem a 8 o 9 graus, possiblement per la majoria de públics aquest vi serà fresc, però li trobarà a faltar un punt de fred per ser plaent, no?
Sobretot quan és estiu, no?
Exactament. I per tant, 6, 5. Jo per sota, de fet, 5 per mi és una bestiesa, però per sota d'aquesta temperatura ja no cal que ens gastem diners, tots tindran el mateix gust.
Doncs fem cas dels experts, eh?
Molt bé.
Per aconseguir aquesta temperatura ideal... El refredem només a la nevera o fem allò de posar un recipient amb gel?
La manera perfecta de refredar un vi o un escumós, més igual, és sempre partir de la temperatura ambient amb una cubitera amb glaçons, una glaçonera amb glaçons. O sigui, jo posaria tranquil·lament 10 glaçons i mitja glaçonera plena i el deixaria uns 30 minuts i tindrem a vi una temperatura òptima.
I quin seria un bon maridatge per a aquest tipus de vins?
Aquest tipus de vins van molt bé per com a vi d'aperitiu i, per tant, tot el que són fregits, tot el que són verdures, tot el que són els pica-piques, i els sopars tradicionals aquests que fem amb pa amb tomàquet, amb embotits, van perfectes.
Oi, que bo. Així, en un mateix sopar...
I els formatges, no oblidem, són boníssims en formatge, els vins blancs joves.
Per tant, ens convides a combinar diferents vins en un mateix sopar, eh?
Totalment.
Moltes gràcies, Ramon.
Moltes gràcies a vosaltres.
Enguany, els Premis Binari han reconegut el Pruom Experientia Blanc Eco 2022 del celler Coma d'en Bonet amb el binari Gran Or al millor vi blanc jove. Marxem fins a Gandesa per conèixer una mica millor aquest vi. Ens en parla en Pepe Fuster, enòleg i viticultor del celler.
El Pruom Blanc Experientia Eco 2022 és un vi on es reflexa la tipicitat i l'autenticitat de la garnatxa blanca de la Terra Alta, amb una petita i precisa aportació de Viognier que al nostre entendre li confereix un equilibri amb una identitat pròpia. Estaríem parlant d'una acurada selecció de raïms en camp, una verema manual, una lleugera maceració pel·licular, una vinificació en inox i una petita part també de la garnatxa la passem a criar durant 6 mesos en botes de roure francès de 600 litres per a buscar extraure una mica més l'expressió càlida i varietal de la nostra garnatxa. Seria un vi de gran complexitat, un vi... tant en nas com en boca, ens presenta molt cremós, molt elegant, molt estructurat, molt llarg. És un vi, en definitiva, molt gastronòmic.
Amb tota aquesta informació, ja només ens falta saber quina és la proposta del celler per fer un bon maridatge.
Des del celler Coma d'en Bonet us proposem un maridatge molt versàtil per a la nostra garnatxa blanca. I podríem parlar de tot tipus d'arrosos, carns blanques, vermelles, formatges, inclús peixos grassos i fins i tot peus de porc. Però el nostre maridatge estrella seria un arròs amb galeres de les Terres de l'Ebre, de qualsevol bon restaurant des de l'Ametlla de Mar, de l'Ampolla, de Sant Carles de la Ràpita o de les Cases d'Alcanar.
Amb aquesta fantàstica proposta per maridar el Pruom Experientia Blanc Eco 2022 ens acomiadem. Al pròxim capítol descobrirem tots els secrets del Mallolet Rosat 2022, Premi Binari Gran Or al millor vi rosat. Salut!
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Què determina el color del vi? El vi rosat està guanyant protagonisme? És només per a la pasta i la pizza o és un mite que cal desmentir? Obrim la tercera ampolla del celler dels Premis Binari per descobrir totes les qualitats d'un bon vi rosat.
Premis Binari amb Alba Triador.
Ramon Rosset, sommelier i director dels Premis Binari, com estàs?
Molt bé.
Escolta, al capítol anterior vam aprendre quines són les característiques del vi jove. En concret, vam abordar els vins blancs i avui volem parlar dels vins rosats. Quins són els mètodes d'elaboració que utilitzem per tal de poder obtenir els diferents colors o les diferents tonalitats dels vins?
El vi rosat, diguem-ne, l'elaboració bàsica seria igual a la del vi blanc, només que en aquesta ocasió el que fem és deixar macerar el most amb les pells perquè agafin color. També hem d'anar al tanto, si ens passem, tindrem vi negre. Vale? Per tant, hem de partir d'una varietat de raïm que sigui de colors, rosada o negra, i després, en funció de les hores que deixem macerar el most amb la pell, el tindrem un rosat més pàl·lid, o un rosat més vermellós, o un rosat més fosc.
De fet, ara ens parles, de les tonalitats d'aquests vins rosats. N'hi ha moltes. Què podem saber del sabor en funció d'aquesta tonalitat del vi rosat?
Bueno, aviam, el color va més... sí que diu coses, però no és diguem-ne, cabdal, perquè des de fa alguns anys estem molt abduïts per el color provençal, que és aquest rosat pàl·lid, vale? Que fins i tot, que clar, allà és obligatori, perquè per les condicions climàtiques que tenen no li trobem més color, però a casa nostra, que tenim unes condicions molt més, diguem-ne, favorables per la maduració del raïm, ens costa molt. Hi ha alguns cellers que fan bestieses per poder aconseguir aquest color provençal, que no és el nostre, no? Llavors, el color està bé com a tema estètic, ens diu poc en quant a les característiques del vi.
Per tant, ens obsessionem amb la tonalitat del rosat, El vi rosat és potser el gran oblidat dels vins, però últimament sembla que està guanyant protagonisme. No sé si ho comparteixes.
Totalment, perquè és un vi que, a part de ser molt seductor i molt llaminer, el vi rosat, els colors rosats sempre donen un punt de glamour. Potser això amb escumosos encara és més accentuat, però per mi és un vi que denota molt, per mi és nits d'estiu, no? És a dir, és aquest típic sopar de reunions d'amics, aquests sopars informals que fèiem, que podem, doncs, fer una truita de patates, podem fer unes verdures, podem fer una mica de peix, vull dir, I també com acompanyant de la pasta i la pizza. És molt, molt xulo la combinació dels rosats amb la cuina italiana.
Per tot el que ens estàs explicant, podríem dir que els rosats són els vins més versàtils?
Són molt versàtils.
I quins són els aromes principals que tenen el vi rosat?
Mira, el vi rosat, arrel d'aquestes modes que han vingut amb els colors pàl·lids, s'han intentat fer amb unes aromes que recorden molt quan entres a una botiga de llaminadures, no? Aquestes olors de llaminadura de maduixa. Uh-huh. És cert que els vins rosats els hi busquem un punt afruitat, de fruites vermelletes, de groselles, que és quan tenen el seu punt, i això també és el que li obre aquesta versatilitat, no? Llavors, el que hem d'esperar d'un vi rosat, normalment, perquè són vins que es consumeixen més aviat joves, no, encara que n'hi ha alguns que tenen certa criança, és buscar això, buscar aquest punt de suc de fruita vermella, un toc làctic, com si fos un danap de maduixa.
Que bo.
I llavors, doncs, va per aquí.
I ja per acabar, ja que sabem que els podem maridar, a quina temperatura ens l'hem de prendre?
També sí, com el blanc, a 6 graus.
Doncs ja ho sabem tot. Moltes gràcies, Ramon.
A vosaltres.
Enguany, els Premis Binari han reconegut el Mallolet Rosat 2022 del celler Roig Perals amb el binari Gran Or al millor vi rosat. Marxem fins a Mollet de Peralada per conèixer una mica millor aquest vi. Ens en parla la Mariona Perals, copropietària del celler.
Mallol en català significa un cep acabat de plantar. Per a nosaltres, els mallolets representen els vins joves del nostre celler, que els elaborem amb els tres colors, blanc, rosat i negre. Són vins frescos i agradables. Aquesta joventut ho representem a l'etiqueta amb el perfil d'una mainada. El raïm que utilitzem per fer aquest mallolet rosat és ecològic i prové d'una vinya de garnatxa negra que tenim a la zona del Garrigal a Mollet de Peralada. El color que ens va quedar després de les hores justes de maceració amb les pells és superatractiu, un rosa pàl·lid amb tonalitats assalmonades. En nas al principi surten aromes especiades, però predominen les que ens recorden a fruits vermells, com la maduixa o el gerd. En boca té volum i és un rosat persistent.
Amb tota aquesta informació, ja només ens falta saber quina és la proposta del celler per fer un bon maridatge.
Des del celler Roig Perals us proposem un plat que a mi em torna boja per refrescar-me aquests dies calorosos. És el tàrtar de salmó, amb sorbet de llima i alfàbrega, ja que ens neteja la textura grassa del salmó. I pels que tingueu més gana, ho podeu arrodonir amb un corball salvatge a la brasa. Bon profit! I els que tingueu sort de trobar-ne una ampolla, espero que el disfruteu.
Amb aquesta fantàstica proposta per maridar el Mallolet Rosat 2022 ens acomiadem. Al pròxim capítol descobrirem tots els secrets de l'Arabí 2022, Premi Binari Gran Or al millor vi negre jove. Salut!
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
Sabies que...
A Zaquiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Regime, they made you a moron. Potential hate bomb.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Voleiava cara o creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se aquell adeu. M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat al riu, com ella diu, s'ha malcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco enrenou, no importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Vull res més que riure molt i viure coses amb els meus. Et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir.
Música de tots els temps.